Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Consell de Ministres Extraordinari d'avui aprova un paquet d'ajudes de 22.000 milions d'euros per la sequera. La vicepresidenta i ministra Nàdia Calviño ha avançat que seran per la millora dels regadius i la digitalització del cicle de l'aigua. La jutge rebutja desallotjar un dels blocs ocupats a la Bonanova de Barcelona fins que resolgui el cas. Rebutja la cautelar que acceleraria el procés. Mentrestant, el barri acalma a l'espera de les dues manifestacions a favor i en contra de la presència dels ocupes que viuen a dos edificis de la Bonanova. El Congrés reprova la ministra de Transports, Raquel Sánchez, amb els vots d'Esquerra, Junts i la CUP. El text formava part d'una moció del PP contra la política d'habitatge del govern espanyol. Les formacions catalanes només han votat a favor del darrer punt, el que feia referència a la ministra, pel desgavell a Rodalies. Volodymyr Zelensky reconeix que la tan anunciada contraofensiva contra Rússia haurà d'esperar i que necessiten més temps. En una entrevista a diferents televisions europees, el president ucraïnès ha dit que abans cal tenir tota l'ajuda militar promesa per Occident. Inquietud i moltes incògnites les hores prèvies que caduquin les restriccions vigents a la frontera entre els Estats Units i Mèxic implantades durant la Covid. Els últims dies s'ha detectat un augment de migrants a la frontera i s'ha detingut una mitjana de 9.000 persones cada dia que intentaven creuar-la. Dimiteix el líder del partit independentista galès, el Plaid Cymru, per una investigació interna que l'acusa d'assetjament i intimidació dins la formació. L'informe arriba després de múltiples acusacions d'agressions sexuals i comportaments irregulars per part de responsables del partit. Una vacuna experimental ha aconseguit resultats prometedors per tractar un tipus de càncer de pàncreas letal en un 88% dels casos. Els científics nord-americans que la desenvolupen han fet servir ARN missatger, una tecnologia que es va desenvolupar en vacunes contra la Covid. Mestres i professors no hauran d'anar a treballar als centres als seus centres els primers dies de juliol. Educació i sindicats es reuneixen avui i podrien pactar una moratòria d'un any que evitaria aplicar la mesura aquest estiu. L'avançament del calendari lectiu el 6 de setembre es manté. Els esports.
Després de la victòria de l'Inter per 0-2 davant el Milan a les semifinals de la Champions, avui és el torn de l'anada de les semifinals tant de l'Europa League com de la Conference League. A bàsquet, avui es juguen més partits de la Lliga CB, destaca el Joventut de Badalona, Baskonia. Mentrestant, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha fet oficial que el tècnic Bernat Canut no continuarà i que el seu substitut serà la fins ara segona entrenadora, Laura Antoja. I el Barça d'handbol juga aquest vespre l'anada dels quarts de final de la Champions a la pista del Gutmé danès. També avui comença la fase final de la Copa Femenina d'Hockey Patins a Calafell.
I el temps, la temperatura baixa una mica més, sol a Ponent i al sud, a la tarda ruixats al Pirineu, Prepirineu i comarques interiors de Girona i Barcelona, i al vespre tornaran a arribar a la costa central. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia pendents de l'inici de la campanya electoral per les eleccions municipals del 28 de maig. Una de les grans incògnites és la batalla per l'alcaldia de Barcelona, però en aquest programa us proposem repassar comarca per comarca quins són els reptes més importants a què s'enfronten i ho farem escoltant la veu dels que treballen des de la societat civil. És a dir, hem parlat també amb les entitats i les associacions de diferents municipis perquè ens expliquin què li demanen al nou equip de govern municipal. Aquesta campanya és el que ha acabat de catapultar una polèmica que era coneguda a la Bonanova de Barcelona, però que alguns partits han elevat a la categoria de problema greu. Som allà on hi ha un discret desplegament policial, ja que aquesta tarda s'ha de fer una manifestació, una en contra i una a favor dels ocupes, que viuen en dos immobles de la Sareb. I fa una estona, la jutge ha decidit rebutjar, desallotjar un dels blocs ocupats al barri fins que es resolgui tot aquest cas. També passarem per la comarca del Bages, on una quinzena d'associacions de veïns han decidit crear una cooperativa funerària perquè morir-se no sigui tan car. Aquí calculen que els preus d'un enterrament de mitjana superen els 4.000 euros. Ens acomiadarem també del mític restaurant Palomares de Vilassar de Mar, al Maresme. La llei de costes acaba amb aquest símbol que ha fet gaudir tanta gent i ara l'Ajuntament intenta salvar l'edifici que depèn del govern espanyol per destinar-lo a usos culturals. I us explicarem també la iniciativa de quatre lleidatans que han organitzat una expedició per ballar una sardana, però no és que vagin aquí al costat, sinó que se'n van al Kurdistan turc i pujaran un cim de més de 5.000 metres. Ho fan per commemorar els 50 anys del grup sardanista Montserrat de Lleida. D'imaginació, està clar, no ens en falta. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Tret de sortir d'aquesta nit a la campanya electoral per les municipals del 28 de maig, totes les mirades estan posades en qui governarà Barcelona els pròxims 4 anys, però hi ha grans batalles al territori, entre les quals què passarà a les altres 3 capitals catalanes. Teníem nosaltres el cap de política dels serveis informatius, Marc Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada ho explicarem minut a minut cada dia en aquest programa, però com es presenta aquesta batalla de Barcelona?
Doncs sí, bona part dels focus estaran posats en aquesta cita electoral. Mirant els resultats de les últimes eleccions, els sondejos dels últims dies, també el que acaba de fer publicar el Centre d'Investigacions Sociològiques, hi ha 4 aspirants clarament amb opcions de governar, són Ada Colau, Ernest Maragall, Jaume Collboni i Xavier Trias. De fet, Colau i Collboni es disputen la victòria a Barcelona, segons aquesta enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Colau amb els comuns, doncs això, aspirant a repetir mandat després de 8 anys. Les últimes eleccions no les va guanyar, recordem-ho, però els vots del partit de Manuel Valls doncs sí, li van permetre mantenir-se a l'alcaldia. Les eleccions es va guanyar Esquerra Republicana el 2019 amb Ernest Maragall. Ara vol repetir aquella gesta 4 anys després, després d'un mandat d'acostaments també puntuals al govern de Colau, amb la qual doncs ha facilitat l'aprovació d'alguns pressupostos municipals. També aspira a tot el PSC amb Jaume Collboni, en aquest cas per recuperar l'alcaldia, de la qual el socialisme doncs en va fer bandera durant decennis. I també en aquesta línia, Junts per Catalunya recuperant Xavier Trias, que va ser alcalde entre el 2011 i el 2015, reivindicant la seva feina durant aquella etapa per arribar de nou al govern municipal amb un resultat doncs, que es preveu ajustat doncs, això, negociacions i veure qui queda primer, que és el més important en aquestes eleccions.
Fora de Barcelona, tu que tens allò el mapa polític català al cap, quins seran els grans duels territorials?
De duels territorials n'hi ha per tot arreu i de tots els gustos, diguem, però triem les capitals que de ben segur doncs, acapararan també bona part de les mirades. A Girona, per exemple, Junts, això, mantenir mirada, mantenir l'alcaldia amb Gemma Geis, en aquest cas, que relleva Marta Madrenes, la fins ara alcaldessa Junts per Catalunya en aquest cas. A Lleida, el republicà Miquel Pueyo va guanyar per la mínima les últimes eleccions. Ara mirarà de repetir davant d'un PSC que en aquestes eleccions, en general, espera millors resultats a tot arreu. Pel que fa a Tarragona, doncs allà qui va guanyar per la mínima va ser el PSC, va acabar governant el republicà Pau Ricomà. Veurem ara els socialistes en aquest cas, que tenen com a cap de cartella Rubén Viñuales, exlíder de Ciutadans en aquesta ciutat. Està per veure qui quedarà primer en aquesta cursa. Qüestió a banda, altres batalles interessants, com per exemple les de l'àrea de Barcelona. Aquí el gran duel entre el PSC i Esquerra Republicana s'escenifica, per exemple, a Santa Coloma de Gramenet, on Núria Parlon doncs, espera repetir com a alcaldessa, però té com a contrincant, com a novetat, Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana. També aquells duels dins de l'independentisme al territori que es van mirar fa 4 anys, per exemple, saber què passa a Sant Cugat del Vallès, Figueres, a Sitges o Tàrrega, i també pendent de les eleccions al Consell General d'Aran. En aquesta ocasió doncs, hi ha 18 candidatures, els candidats són tots nous, serà el primer cop que Maria Vergés, d'Unitat d'Aran, doncs, es presentarà a les eleccions com a candidata, va ser la que va substituir l'històric Paco Boya.
Escolta'm, per acabar, Marc, podríem dir, pregunto, que aquestes eleccions serien com unes eleccions de mig mandat, allò pensant en el govern de la Generalitat?
Doncs sí, perquè si us hi fixeu en el calendari, just fa 2 anys de les eleccions, una mica més, al Parlament, el 2021, van ser el febrer. Ara falta, doncs, això, poc menys de 2 anys per les següents eleccions. En aquella ocasió, recordem, el PSC va quedar com a primera força, va empatar en escons amb Esquerra, Junts va quedar un escó per sota, un diputat per sota de tots dos. Doncs ara, aquestes eleccions, doncs, tenen aquest component, no?, de posar el termòmetre després de la sortida del govern de Junts l'octubre passat, també el termòmetre d'aquest nou rol que té el PSC, que s'ha visualitzat amb aquesta aprovació dels pressupostos del govern de Pere Aragonès, en fi, procés de diàleg també iniciat pels republicans amb el govern espanyol, que ha donat com a resultat la derogació del delicte de sedició, tot plegat, això, noves posicions en aquest tauler de joc que ara passaran l'escrutini de les urnes.
Doncs ho seguirem, gràcies Marc Vidal, bon dia.
Molt bé, bon dia.
I nosaltres a partir de demà engeguem, doncs, 11 programes especials dedicats a aquestes eleccions municipals. Ho farem des d'un altre punt de vista. Hem dividit el país en 11 programes, per tant, en cada programa dedicarem, per exemple, demà començarem per Barcelona, tot el barcelonès i el Baix Llobregat. Hem triat alguns municipis per poder escoltar per què volen ser alcaldes els seus alcaldables, els que aspiren a continuar, revalidar o ser el nou alcalde del municipi. Parlarem amb els redactors que cobreixen aquestes zones, amb els nostres corresponsals que trepitgen el territori cada dia i que saben quins són els grans reptes de cada indret. I després, una de les coses, doncs, que ens enorgulleix més és que hem pogut parlar amb entitats i associacions de cada municipi, que són ells els que fan per entendre'ns la seva carta als Reis, els que els demanen els nous responsables municipals de què han de tenir cura, què han de solucionar en els pròxims setmanes, mesos de mandat. Per tant, demà començarem en aquest primer programa, ja dic, dedicat al barcelonès i al Baix Llobregat. Dit això, la jutge rebutja desallotjar un dels blocs ocupats a la Bonanova de Barcelona mentre es tramita el cas. No accepta, per tant, la mesura cautelar i no hi haurà acceleració en el procés, segons asseguren fonts judicials. Mentrestant, a la plaça de la Bonanova, de moment hi ha calma i normalitat a l'espera que a la tarda no pugi l'atenció quan coincidiran 2 manifestacions de signe contrari en relació a l'ocupació de 2 edificis de la Sareb, l'edifici El Cubo i La Ruïna. A la plaça de la Bonanova a Barcelona hi tenim la Maria Núria Rebelle. Hi ha encara presència policial?
Hola, bon dia. Doncs sí, la podríem qualificar de discreta. Veiem 3 cotxes patrulla i un furgó antiavalots. Els veïns estan entre expectants pel que passarà finalment al vespre i sorpresos pel desplegament de mitjans de comunicació. Ara bé, estan d'acord que els ocupes han creuat una ratlla vermella.
Van sortir amb pals de ferro, amb cascos, i van pegar 3 amics meus. A una amiga meva li van tirar una ampolla de vidre i li van donar el peu i li van tallar. A un amic meu li van donar amb una barra de ferro i li van donar el coll.
El tema de l'ocupació crea molta alarma social avui en dia. I clar, més que res, quan s'ha començat a agredir els veïnats.
Fins a les 7 no passarà res i se suposa que avui no hauria de passar res perquè l'empresa de Desocupa ha dit que no actuarà, sinó només estarà a manifestació.
Bueno, és una mica raro.
Sí.
Perquè vam començar que no feien res fins que van començar a liar-la i llavors sí que el barri va dir, pues, fins aquí.
L'empresa Desocupa, com sentíem, ha fet marxa enrere i finalment no participarà en el desallotjament que el deixa en mans del jutjat. Membres del col·lectiu Ocupant la Ruïna han penjat un vídeo a les xarxes on demanen la dissolució de la Sareb, l'anomenat banc dolent propietari de les cases, i que s'acabin els desnonaments. Ho han fet amb la cara tapada amb un mocador i la veu distorsionada.
Gràcies, Maria Núria. El govern posa prop d'un centenar de sancions a 13 grans tenidors d'habitatges justament per no oferir lloguer social a persones o famílies en risc d'exclusió social, com marca la llei. Enguany s'ha reforçat l'equip d'inspecció de consum amb prop d'una 20ena de professionals i s'espera que a la llarga aquest increment suposi moltes mà riera.
L'Agència Catalana de Consum ha obert més de 500 expedients sancionadors des del 2019, quan es va aixecar la suspensió cautelar de la llei que preveia mesures per fer front a l'emergència en l'àmbit d'habitatge. El gruix més important, 350 expedients, s'han obert aquest mateix any i alguns dels casos ja han acabat amb multa, com explica el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.
Avui tenim 91 expedients que s'han resolt amb sanció, 91 sancions a aquests grans tenidors, amb sancions que són del voltant de 30.000 euros cadascuna i que sumen un total de 2.250.000 euros aproximadament.
Parlava d'aquests 2,5 milions d'euros aproximats del total de sancions interposades, però molts d'aquests grans tenidors han recorregut i de moment Consum només n'ha cobrat 205.000. Torrent no descarta incrementar les sancions i arribar a posar multes de fins a 100.000 euros si es constata una reiteració de la infracció.
Escolta, Mari, qui són aquests grans tenidors?
Doncs bancs, fons d'inversió, immobiliàries nacionals o estrangeres que tenen més de 10 propietats i no han ofert lloguer social a una família vulnerable abans de demanar un desnonament. Consum actua arreu de Catalunya, menys a Barcelona, Ciutat i a Manlleu, que tenen competències pròpies en habitatge, i 13 grans tenidors, com us dèiem, acaparen el centenar de sancions interposades fins ara. El conseller no ha volgut donar noms, però avisa que des d'aquest mes de maig apliquen una nova clàusula que preveu que en el moment d'enviar la sanció es notifiqui al gran tenidor que faran públic el seu nom. Per tant, Marta, potser d'aquí uns mesos ja podríem saber qui són tots aquests grans tenidors que no compleixen la llei.
Estaria bé. Gràcies, Mar. Hem arribat a un quart i un minut de dues. Encara una qüestió més abans d'obrir l'àrea de servei. El Saló de l'Automòbil, el recinte de Montjuïc de Fira Barcelona, obert avui les portes als professionals. Dissabte fa el públic en general. Avui està l'escenari del renaixement de la marca Ebro, amb la presentació del primer cotxe, una pick-up que es tornarà a fabricar sota aquesta marca. Serà una de les companyies que reindustrialitzarà les instal·lacions de Nissan de la zona franca. Es dona el cas que aquesta fàbrica la va inaugurar la companyia Ebro original justament a finals dels anys 60. A Fira de Barcelona hi tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i el Jordi Canal. Bon dia.
Bon dia. Doncs sí, amb aquest ull posat al passat, però sobretot mirant al futur, la nova Ebro espera llançar al mercat aquest nou vehicle, ara 100% elèctric l'any que ve, i arriba a produir uns 50.000 vehicles l'any 2027 amb una inversió de més de 60 milions d'euros. El seu CEO, Pedro Calef, confia que projectes com el seu o les altres iniciatives del Hub d'Electromobilitat permetin recuperar aviat la feina als 1.200 treballadors de Nissan que la van perdre.
Els treballadors han patit molt perquè el procés de reindustrialització s'ha allargat molt, però bueno, estem tots fent un esforç juntament amb els sindicats que estan col·laborant molt i en el projecte ha de sortir bé. Els hem de transmetre confiança de que recuperaran el lloc de feina el més aviat possible.
Segons Calef, ja tenen comandes de 5 països per aquesta pick-up que han presentat avui, com dèieu, en l'obertura per premsa i professionals del Saló Automobile de Barcelona.
Escolta'm, Jordi, també s'ha anunciat oficialment el nom del nou Cupra, el primer cotxe elèctric que es fabricarà a Martorell, i es dirà finalment Cupra Raval.
Sí, és una altra de les novetats de la certamen. Serà aquest cotxe un compacte urbà que es començarà a fabricar l'any 2025 a la planta de Seat a Martorell. Sentim Wayne Griffiths, CEO de Cupra.
Queremos exportar la esencia del barrio Raval al mundo. El Raval es una de las partes más sorprendentes de Barcelona y estamos muy orgullosos de que este coche lleve su nombre y represente su espíritu.
Davant alguns dels candidats a l'alcaldia de Barcelona, Griffiths ha demanat que vegin el cotxe elèctric com una solució a la mobilitat i no com un problema per la ciutat.
Gràcies, doncs, Jordi. Bon dia.
Bon dia.
Doncs ara que passen 3 minuts d'un quart de dues, mirem com tenim la circulació i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs començant per les carreteres, una nova incidència. Hi ha un accident a la C35 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental, que talla la via en tots dos sentits. S'estan fent desviaments que estan senyalitzats, segons informen des del Servei Català de Trànsit. El transport públic, des de 11:15 d'aquest matí, una incidència a la infraestructura de DIF a Sant Feliu de Llobregat afecta la senyalització automàtica i provoca retards que poden superar els 20 minuts a la línia R4 de Rodalies. El sistema de senyalització automàtica, recordem-ho, regula el pas dels trens. Per això, la circulació l'està autoritzant personal d'ADIF i això alenteix el pas dels combois. A Sant Feliu s'estan fent obres de soterrament de les vies i de l'estació. Recordem que ahir mateix ja hi va haver una altra avaria en aquest mateix tram.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter. Amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
Mirem també què diu la previsió del temps per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Es queda més curta avui la temperatura, tret de ponent i l'Ebre. ruixats i algunes tempestes aquesta tarda a punts de les comarques del nord-est, localment amb intensitat. Poden arribar també a la Catalunya central i difícilment a l'àrea de l'Alt Empordà, però no és impossible. Més sol a Ponent i a les Terres de l'Ebre. De cara a demà, més inestabilitat amb ruixats matinals a punts del litoral i prelitoral nord. Tret de l'Alt Empordà, sol matinal a l'àrea de Ponent i també cap a les Terres de l'Ebre. I a la tarda, els ruixats i tempestes que es poden estendre a qualsevol punt de Catalunya, si bé les precipitacions més febles correspondrien al Pla de Lleida més proper a l'Aragó, punts de les Terres de l'Ebre, sobretot les de més al sud, i també l'àrea que envolta l'Alt Empordà. No es descarta la calamarsa a la Catalunya central i la cota de neu de mals 1.400 metres.
Catalunya al dia.
Un quart i cinc minuts de dues novetats. Ja sabem el nou nom del Premi Internacional Catalunya. De qui es tracta, Estel Batet? Bon dia.
Doncs bon dia, és Joseph Stiglitz, a qui la Generalitat ha reconegut amb aquest premi, posant en valor una trajectòria d'aquest economista que va ser Premi Nobel el 2001 i a qui vam poder sentir al matí de Catalunya Ràdio el 2016 en una entrevista que li va fer Mònica Terribas. Té 80 anys, és professor de la Universitat de Columbia, copresident del grup d'experts del nivell de l'OCDE, que mesura els avenços econòmics i socials, i economista en cap de l'Institut Roosevelt. També ha estat vicepresident del Banc Mundial i assessor de Bill Clinton. És, de fet, un dels economistes més llegits del món, autor d'una dotzena de llibres, creador de la branca que estudia l'economia de la informació i és especialista, sobretot, en el funcionament dels mercats i l'economia del sector públic, que és conegut per les seves posicions molt beligerants amb el Fons Monetari Internacional.
Doncs aquesta és la novetat. Gràcies, Estel. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha anunciat una millora de l'oferta de formació professional del sector del transport per carretera. Ho ha fet des de l'Institut Pere Martell de Tarragona, on ha inaugurat un simulador de conducció de vehicles per l'alumnat. Anem a Tarragona, Arnau Caral, bon dia.
Bon dia.
Aquest simulador, Arnau, només s'instal·larà en aquest centre?
Doncs no, també es muntarà en 4 centres més, a les altres capitals de demarcació i a Vic. El simulador és una aposta conjunta de les conselleries d'Educació, Territori i Empresa i Treball per atraure més alumnes al grau mitjà de conducció de vehicles de transport per carretera. Segons el conseller Cambray, el simulador és una iniciativa que s'inclou en el nou conveni del que ha de ser un dels motors del país.
En un sector que mou 110.000 llocs de treball a Catalunya, en un sector amb una importància rellevant del PIB, en un àmbit també com estem al Pere Martell, amb el Port de Tarragona, al costat del Port de Barcelona i una posició privilegiada al sud d'Europa pel que fa al transport de mercaderies.
Cambray es proposa millorar l'oferta i permetre l'accés de tots els estudiants de quart d'ESO que es proposin accedir a aquests cicles formatius per així donar respostes a totes les necessitats del mercat laboral. En ple procés de preinscripció, el conseller Cambray també vol reduir la bretxa de gènere en els cicles de formació professional per atraure les dones als cicles formatius on pràcticament no n'hi ha.
Gràcies, doncs, Arnau. Bon dia.
Bon dia.
El Centre Escolar Concertat FADAC d'Anglès a la Selva reclama que el Departament d'Educació autoritzi el concert econòmic per la línia d'ESO que han obert aquest curs. Fins l'any passat només tenien primària, però remarquen que l'inspector del departament els va dir que podien créixer i han obert per ara la línia de primer d'ESO. Anem a Anglès. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara es troben que ja estan a punt d'acabar el primer curs d'ESO amb 23 alumnes i no han rebut el concert?
Exacte, tot comença l'any 2020, abans de la pandèmia, quan primerament es reuneixen amb l'Ajuntament i l'Institut Públic i estan d'acord que una de les maneres d'esponjar els alumnes que hi ha a l'Institut és que la FEDAC faci ensenyament secundari de manera concertada. La FEDAC continua negociacions i aquest curs, que han engegat la secundària, es troben que no han rebut el concert. Ara bé, Com que es van comprometre amb les noves famílies de secundària que seria concertada, la Fundació FEDAC paga una part de les mensualitats, com explica el director Rafael Iglesias.
Comporta una quota de tan sols 50 euros mensuals. La resta, per acabar de cobrir les despeses que això comporta, doncs surt gràcies a que som una fundació educativa de 25 escoles arreu de Catalunya, amb un patronat al darrere de les Germanes Dominiques de l'Anunciata.
Iglesias remarca que confiava en tenir el finançament per això.
Perquè, evidentment, nosaltres esperàvem que rebríem el concert. Així anaven totes les sol·licituds que nosaltres fèiem i què podia esperar el departament que faríem si ja érem un centre concertat d'infantil i primària abans de fer aquest pas. No podia esperar cap altra cosa.
Ens hem posat en contacte amb el Departament d'Educació, que ens ha enviat un comunicat on explica que l'escola té l'autorització per fer l'activitat d'ESO privada. En cap moment se'ls va notificar, diuen, que se'ls concertaria l'etapa de secundària. Especifiquen que el municipi ja té prou capacitat de places públiques a l'institut per l'alumnat que hi ha.
Escolta'm, què passarà amb els alumnes que vulguin estudiar a la FEDAC, aquest curs que ve?
Doncs l'equip directiu ha anunciat que mantindran l'ESO de cara al curs vinent i, de fet, ja tenen 24 preinscrits per fer primer. Tot i això, Iglesias ha anunciat que aquesta situació no es pot allargar en el temps per les despeses que el suposa i concreta que si els haguessin dit que no tindrien el concert, potser s'ho haurien repensat.
Si haguéssim arribat a saber que en cap cas ens el donarien, potser no comences a oferir-ho ni a posar-te a fer les intervencions.
I és que banda el centre va fer obres per les aules de secundària amb recursos propis de les Dominiques.
Continua ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona la nena de 12 anys que ahir a la tarda va fer-se ferides greus després de caure d'un segon pis a Maçanet de la Selva. Tot apunta a un intent de suïcidi, però l'Ajuntament descarta que sigui o que tingui res a veure amb un cas d'assetjament escolar. Clara Jordana, els serveis socials de l'Ajuntament coneixien la situació d'aquest adolescent.
Sí, en un comunicat al consistori explica que s'havien activat tots els protocols corresponents i ja rebia assistència perquè mesos enrere ja s'havia intentat suïcidar. En el mateix comunicat expliquen que no s'ha detectat que sigui un cas d'assetjament escolar i que s'han activat els serveis d'acompanyament de l'institut pels alumnes d'aquest centre on va la menor. Els fets van passar a quarts de set de la tarda d'ahir a l'Avinguda Catalunya, davant del cementiri vell. Diversos testimonis van veure com queia i van avisar de seguida els serveis d'emergències que la van atendre i la van traslladar a la Vall d'Hebron, amb ferides a les cames i als malucs. La nena està fora de perill.
I Clara, els Mossos acaben d'informar de la detenció d'un home de 52 anys per la mort d'un altre home de 29 a Santa Coloma de Farners a principis de març. El mòbil està vinculat al crim organitzat.
A principis de març, Marta, uns familiars de la víctima van denunciar a la policia la seva desaparició. Els Mossos van anar a casa seva i van veure que hi havia una plantació de marihuana i que la desaparició podia estar relacionada amb una oferta de drogues. El cos de la víctima el van trobar en una zona boscosa de Santa Coloma a mitjans d'abril. Van confirmar que la mort havia estat violenta i van identificar el possible autor que van detenir aquest mateix dilluns. Avui ha passat a disposició del jutge que n'ha ordenat l'ingrés a la presó.
I en surt ahir a la nit a Badalona durant la cremada del dimoni, l'acte principal de les festes de maig.
Hòstia, s'està apartant la penya, eh? Mira, mira on que creu la via.
No, el tema és que no hi ha xabaratxa, eh?
14 persones van resultar ferides lleus mentre s'estava celebrant el piromusical. El vent va fer caure la carcassa d'un coet dels focs a la Rambla just sobre del públic. David Àngel, unes festes que comencen de manera una mica accidentada.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, perquè a més, el vent que bufava va escampar les guspires del dimoni que estava cremant i això va afectar també part del públic, concretament una trentena de persones i també dues palmeres de la Rambla. La celebració de la cremada del dimoni i el piromusical l'estaven seguint uns 100.000 veïns de la ciutat, tant a la Rambla com al passeig marítim o des de la platja de Badalona. Arran de l'incident de la carcassa del coet desviat pel vent, un dels espectadors va haver de ser traslladat amb ambulància a un centre sanitari per ser atès. En un comunicat que, a més, aquest matí l'Ajuntament de Badalona ha desitjat la ràpida recuperació de les persones afectades per aquest incident.
A la zona afectada pel tancament del canal d'Urgell, l'estudi acurat de la humitat del sòl i de l'estat vegetatiu dels fruiters determinarà el moment més idoni per aplicar el rec de supervivència dels arbres. Es vol filar molt prim perquè, de moment, les reserves actuals només garanteixen que puguin rebre aigua una vegada durant tot l'estiu. Lleida Roger assegura com ho faran exactament.
Hola, bon dia. Doncs per terra i per aire. D'una banda, faran vols mensuals per analitzar la humitat del sòl i l'estat vegetatiu de les plantes, i de l'altra, faran un seguiment exhaustiu de l'estat hídric dels arbres en algunes finques seleccionades per ajustar el reg de supervivència a les necessitats de cada moment. L'objectiu és aplicar la poca aigua disponible per salvar el màxim d'arbres fruiters. L'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i l'Oficina del Regant han col·laborat amb la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell per definir l'estratègia de rec en el marc de l'extrema sequera. Amadeu Ros és el president dels Regants.
En pic i llavors ells ens diran, pues mira, es té que obrir el dia 20 o 25 o quan sigui. De moment no hi ha cap arbre que pateixi a la zona. I no en deixarem patir cap quan ells diguin, amb sondes que tenen, que et diuen, vinga, ara com ve a regar, pues obrirem el rec dels arbres.
De moment, les reserves als pantans no remunten i per això als Regants només els queda confiar en l'arribada de pluges i tempestes, com les que s'anuncien a les capçaleres dels rius.
Bueno, diu que sí, a la muntanya, esperem el divendres sobretot, no? Anuncien grans tormentes per allà dalt. No sé, el que sabem és que pot ploure també durant 10 dies seguits per allà, a la zona d'Andorra i tot això del Valira, que és el principal afluent del Segre. De manera que el dia que plogui, i plogui amb intensitat, els mals iran menys, però no sabem quin dia passarà tot això, no?
El canal d'Urgell va tancar l'aixeta del rec fa 16 dies.
Hem arribat a 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Morir-se al Bages costa de mitjana uns 4.000 euros. Per tal d'abaratir aquestes despeses, 14 associacions de veïns de la comarca han decidit sumar esforços i crear una cooperativa. Es vol posar en marxa a finals d'any i també oferirà serveis com l'acompanyament al dol. Els impulsors diuen que és la primera de l'estat d'aquest tipus. A Manresa, Nàtia Dell, bon dia.
Hola, Marta, bon dia, què tal?
D'on són aquestes associacions?
Mira, la majoria, 11, són de Manresa mateix i la resta de Sallent, Cabrianes i Balsareny. De fet, Marta, fa dècades que hi ha associacions de veïns que de manera independent tenen aquest servei que es diu vocalia d'enterrament. Quan algú es mor, el cost es divideix entre tots els beneficiaris que fan una derrama per pagar l'enterrament de qui toqui. Això vol dir que la xifra que acaben pagant és molt variable, clar, segons les defuncions que hi hagi i segons el número de socis que siguin. Si és un any relativament bo, per exemple, amb poques baixes, doncs el cost pot anar dels 50 als 85 euros anuals per soci. Això vol dir que un enterrament fet així, a través d'associacions de veïns, pot sortir al voltant de 2.500 euros, no 4.000, com dèiem, a mercat. Però què passa? Doncs que es troben que cada cop hi ha menys socis i els que hi ha són d'edat avançada. El degoteig fa temps que és lent però constant. Hi ha un problema i, per tant, calia buscar una fórmula que fos sostenible per mantenir aquest projecte a la llarga. Toni Erro és el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa.
Les empreses funeràries tenen un preu establert. Nosaltres, al ser cooperativa, i les vocalies ja ho tenien, entenem que amb la cooperativa aconseguirem encara preus més competitius, per una qüestió de volum, poder compartir aquestes despeses o poder-te, fins i tot, oblidar d'aquestes despeses. I la cooperativa, que a més a més pretén fer un acompanyament.
Parlem de serveis, com ara acompanyament al dol, testaments o fins i tot serveis funeraris per a mascotes, i afegeix.
Enterrar gent o el servei de funcions, no? El donen asseguradores, el donen bancs, el donen les mateixes funeràries, però cooperativa no existia cap, no? I aquesta és potser la gran novetat. Nosaltres decidim que sigui una cooperativa perquè creiem que aporta uns valors extra que no tenen, doncs, un sistema, per exemple, com una mutualitat.
I quan hauran d'acabar pagant els socis d'aquesta nova cooperativa? Doncs bé, això encara no ho saben, ni la quota ni la freqüència, si serà mensual, trimestral o anual. D'entrada, caldrà fer una aportació inicial a aquesta cooperativa de 10 euros, com marca la llei de cooperatives, i després ja valoraran de quan ha d'acabar sent la quota. Per tant, el funcionament, ja ho veieu, és diferent al que tenen fins ara. El que està clar és que els preus, diuen, estaran per sota mercat, perquè d'entrada és una cooperativa sense ànim de lucre i la gestió la porten voluntaris. Una cooperativa que, per cert, té un potencial de 12.000 socis. Ho haurem d'anar seguint.
Els darrers 50 anys, la indústria tèxtil catalana ha patit una sotregada important amb la globalització. La Garrotxa tampoc se n'ha escapat, però en els últims anys han aparegut petits tallers que hi han trobat el seu equilibri per poder guanyar-se la vida. Anem cap a Girona. Roger Santaló, bon dia.
Hola, bon dia.
Roger, el pes actual del tèxtil, però és incomparable amb el de fa mig segle, oi?
Sí, hem de tenir en compte que a mitjans dels anys 60 més de 6.000 garrotxins treballaven en indústries de filatura i confecció, el que representava un 60% dels treballadors de la comarca. I ara podríem parlar que la xifra ronda només el 5%. El tèxtil va patir el cop més greu a principis de segle. En parla la creadora Noni Barea, que sempre ha treballat en el sector.
Era una època que es treballava força i jo recordo que inclús quan al meu cafè parlàvem de com anava la cosa així, ell tenia molt clar que quan s'obrís fronteres amb Xina això canviaria totalment. Molta producció va marxar cap allà. Llavors, a la llarga del temps, he anat parlant amb gent de Mataró i així, i diuen que les coses van anar aquí, mica en mica, però la veritat és que no ho sé.
La deslocalització d'empreses també es va patir el 2009 al taller dels jerseis Marcelinus. Tat Rosset n'és la gestora.
Un taller que anava perdent la producció perquè el seu client principal se'n va anar a fabricar a Portugal i Marroc. Llavors nosaltres, per poder mantenir aquest taller, vam entrar un grup de socis i vam reinventar el Marcelino de tota la vida.
I això, clar, ha canviat el panorama de la comarca. Queden empreses grans que s'han reinventat gràcies a la introducció de les noves tecnologies i molts tallers petits que funcionen gràcies a l'economia circular i a la regeneració del fil que no s'ha fet servir.
Escolta'm, i la pregunta clau per saber on som i on podem anar, hi ha senyals de recuperació, Roger?
Mínims, però hi són. Ara mateix hi ha més de 400 treballadors en el sector, molt diferent del que havíem parlat dels anys 60, i això sense comptar amb els dissenyadors o els patronistes autònoms. Però això sí, és el doble que fa 3 anys, i hi havia hagut moments d'aquestes darreres dues últimes dècades que la situació havia baixat fins al centenar de treballadors. O sigui que la situació ara mateix és millor. A Marcelinus en 10 anys han multiplicat la producció, segons Rosset.
Sí, vam començar amb una prova pilot de 200 jerseis i això ha anat seguint progressiu i, sí, i ara tenim presència a bastantes botigues, sobretot de Catalunya, i llavors la venda online. Ara nosaltres devem estar amb unes 10.000 peces, una cosa així.
I defensa molt la qualitat del producte que surt a la comarca. Noni Barea, per exemple, ha estat seleccionada com una de les propostes emergents de moda a Catalunya pel 080 Barcelona Fashion. Diu que la consciència sobre el que comprem hi ajuda.
Nosaltres produïm localment, comprem els teixits de proximitat, fem edicions petites, tot va quedar aquí a casa, per dir una cosa, no? Si jo puc treballar aquí, puc comprar el teixit a Mataró o Barcelona, doncs crec que ens donem valor a tots plegats. I amb edicions molt petites, que no veus tothom que va vestit igual, no veus... És diferent, és una altra manera de consumir, és una altra manera de vestir, és una altra manera d'entendre la roba, és buscar aquest cert valor.
Molts d'aquests petits tallers s'ajuden entre ells i alguns, com és el cas de Barea, formen part del col·lectiu La Hiera d'Artesans de la Comarca. En aquest grup hi ha una trentena de creadors, dels quals una desena treballen en el disseny i la confecció tèxtil, tot i que només va sorgir fa 3 anys.
Doncs mira, brots verds en aquest sector. Ens n'alegrem d'haver-ho explicat. Gràcies, Roger, bon dia.
Bon dia.
L'Oficina Jove del Consell Comarcal de la Terra Alta ha posat en marxa un projecte pioner d'educació sexoafectiva, el Club Joves en Calent. La prova pilot s'està fent a l'Institut Terra Alta de Gandesa, César Sempere, i s'hi han apuntat el doble d'alumnes del que estava programat?
A l'aula, quasi una vintena d'alumnes de 13 i 14 anys, l'edat mitjana en què els adolescents catalans tenen la primera relació sexual.
Com ja sabeu, aquí anem una mica així per lliure, no tenim una pauta fixada del que hem de fer.
Les sessions les dirigeixen dues especialistes en educació sexual. Núria Sorribes n'és una.
És pioner, primera, perquè és un projecte comunitari, perquè tot i que es fa dins d'un centre educatiu, inclou també les famílies, l'administració, inclou també equipaments municipals com la biblioteca, que es donem tret a aquestes dues lectures que es treballen, de la regla mola i el semen mola.
I sobre el que han llegit en aquests dos llibres s'articulen espontàniament les sessions. Comencen jugant al tabú per comprovar quins conceptes han entès i quins no.
Com ho dic, el cos, hi ha grans parts del cos que no sols és la part d'aquí baix.
Ah, no, les feromones.
No, és el moment que més t'excites.
Orgasme.
És que havia entès l'organisme.
És quan tens la...
La menstruació?
La primera vegada?
Sí.
Com ens esperem?
Menarquia.
I avui la major part de la sessió es dedica a parlar de l'educació menstrual.
No, el resum de la copa menstrual.
Primer de tot, estar tranquil·les.
Després s'ha de bullir la copa.
Se pot ficar de diferents maneres.
La sessió anterior es va parlar de l'anatomia dels genitals i les primeres relacions sexuals, temes que sovint no es parlen amb la família. I si en parlen al pati, els nois solen anar per un costat i les noies per l'altre. Aquí tot això es trenca. Els nois també manipulen una copa menstrual i escolten les preguntes de les seues companyes. Aprenen, ens diuen, coses que volen saber.
He après la part que tenim nosaltres, que és l'ohymen, i que la virginitat és sol una paraula, no és que nos treuen la virginitat en si.
Diferents coses de com és la vulva, de l'embaràs, i aquestes coses que a casa, pues, no sé, tampoc no solgo parlar, no...
Jo he après que per la ureta, a part de sortir pipi i semen, també pot sortir el líquid preseminal.
Me fa una mica de vergonya, diu, a casa.
I aquí sí que ho parles.
Sí, aquí sí, perquè estem en confiança sempre.
Carme Martí és tècnica de joventut a l'Oficina Jove de la Terra Alta.
Tenen com això, no? Un por a, com al patiment. Pues, si fa mal la primera vegada, los hi fa por. Les pors venen de tabús, de creences.
Quan acaba la sessió i sona la campana, ningú s'alça de la seua cadira. Tot un senyal.
Un grup d'estudiants, en aquest cas de Solsona, ha decidit fer el que calgui perquè la ciutat torni a tenir cinema. De fet, ells mateixos han dissenyat un projecte empresarial per saber com podrien obrir una sala. I amb aquest gest, els nois i noies reclamen la reobertura de l'antic Cine París, que està tancat des de fa 2 anys. Solsona, Eloi Barrera, bon dia.
Bon dia, doncs així és. Els alumnes de 5è de l'escola CTL6 havien de dissenyar un projecte empresarial, el que volguessin, i a l'hora d'escollir ho han tingut clar. El que necessita la seva ciutat és un cinema. Ho expliquen els alumnes Noa Vilaseca i Oriol Rodríguez. El seu tutor és el Rubén Pérez.
És a dir, ells van fer com una pluja d'idees sobre què creien que necessitava Solsona i un dels temes que va sortir més va ser el cine.
Que la gent de Solsona és molt cineasta, llavors molta gent es desitjava molt tindre un cine i també tots els nens de la classe volíem tant un cine i hi ha hagut molts cines aquí a Solsona, però tots van tancar.
Aquestes setmanes han desenvolupat el projecte empresarial per crear el cinema i ara el presenten oficialment.
Senyores i senyors, petits i grans, mestres i acompanyants, sigueu benvinguts i benvingudes al Cinema Satèlcis. D'aquí a pocs minuts començarà la propera sessió de...
Han organitzat una projecció de cine amb crispetes, amb acomodadors, amb administratius, com un cinema de veritat, i amb això reivindiquen, doncs això, no?, que la comarca necessita un cinema. Ara mateix l'alternativa que tenen és a més de 50 quilòmetres, han d'anar a Manresa.
Clar, ells veuen el cine com anar a Manresa, no?, desplaçar-se, passar un dia fora, i la gent d'aquí Solsona ho viu més, no?, tenia aquesta sensació més d'una cosa de poble, de passar una tarda, però aquí amb la gent d'aquí a casa i compartint aquests moments aquí entre tots.
Fa temps que l'Ajuntament de Solsona i la propietat del Cine París busquen una solució per reobrir la sala i fer que sigui viable econòmicament.
Aquest pròxim cap de setmana s'apagaran per sempre els fogons del mític restaurant Palomares de Vilassar de Dalt, de Vilassar de Mar, disculpeu, al Maresme. La llei de costes acaba amb tot un símbol, la cuina, però també les casetes de bany i el bar a la platja, tancats ja des de fa anys i que formen part dels records de milers i milers de veïns de la comarca i de fora de la comarca. L'Ajuntament negocia amb el govern espanyol que no enderroqui l'edifici i el cedeixi al municipi per usos culturals. Ens en parla la Marta Vallès.
Aquí, en dos bandejas. Doble punto, doble cachofa, doble caseta, cinco
fallos
de pescado.
Maresma, lliure tropical.
Arribat al final, aquesta cuina, avui encara sorollosa i plena de vida, diumenge treballarà com mai i després quedarà en silenci.
Intentar pues, vendre la cuina, la vajilla, els frigidores, els plats, les bandejes, els coberts i descansar, que ja mos toca. Jo, la veritat, des dels 14 anys estic davant dels focs.
En Ramon Huguet fa 52 anys que porta els fogons del restaurant.
Jo ja tinc els anys per jubilar, perquè ja tinc 70 anys. Ja estic ja una mica cansat. Gent que fa 20 anys que potser no havia vingut, és que mos hem entrat d'això, i és que fa 20 anys que veníem aquí. Uns han vingut d'Alemanya dels 12 anys a venir aquí. Els dos plorant aquí, perquè han vingut amb les filles, han vingut amb els nets. Estressament a despedir-se, no?
Amb la seva germana, l'Anna, que porta la sala, han convertit el Palomares en un símbol i no només pel bon menjar. Anys enrere, les casetes de bany a sota el restaurant, a la sorra, amb el bar al costat, van ser un lloc de trobada, de xerrades, dels primers petons. Tants records per tanta gent.
Fa molts anys que venim, inclús quan els meus fills eren molt petitets, tenia una barqueta aquí a baix, sorties a pescar, després venies, dinaves, i fa molta pena que ho tanquin.
Quasi cada cap de setmana venim, encara que no sigui dinar, però sí a aprendre alguna cosa. És un lloc que coneix tothom.
És emblemàtic.
Fa molta pena que des de Madrid decideixin com ha de ser la nostra costa i com ha de ser la nostra vida social i econòmica d'aquest país.
Els treballadors del restaurant no es quedaran a l'atur. Falten cambrers i venir del Palomares és tot un aval. En Jordi hi porta 20 anys.
Bueno, jo no vaig ser el primer que vaig saltar del barco, em van venir a buscar. I amb moltes emocions, molt maco, plorant, perquè, clar, són tantes emocions que juntes... És com una família, sí, una família unida. Jo aquí porto 20 anys.
L'alcalde de Vilassar de Mar Damià del Clot negocia amb el govern de Madrid que no tirin l'edifici a terra. No és especialment bonic, però és tot un símbol per al poble. Costarà.
La sensació que tinc és que lluitem contra un monstre molt complicat, que allà és molt difícil entendre el que passa al litoral. Són platges populars molt arrelades a la ciutadania que formen part de l'imaginari col·lectiu de tots els ciutadans del Maresme. I la llei de costes, doncs, és una llei. I com a llei es pot canviar o es pot modificar o es pot llegir de forma més oberta. Anar a Madrid a explicar com és el litoral del Maresme és molt complicat. Molt. No ho entenen. Maresme, lliure i tropical.
I del mar a la muntanya, la Vall d'Aran prolongarà el període de restriccions d'accés en 6 dels seus espais naturals. Les limitacions començaran ja des d'aquest 1 de juny i s'allargaran fins al 15 de setembre. Sofia Cabanes.
Bon dia, Marta. Doncs sí, es tracta, com l'any passat, dels espais naturals de l'Artiga de l'Inn, Barradors, Bassadules, Bassadarres, Colomers i Balarties. La limitació d'accés s'allarga per tal de facilitar ja des del 1 de juny l'accés de taxis, tot i que el sistema de barreres no s'activarà fins al 15 de juny. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
I allongar aquests 15 dies per davant i per darrer, entà, donc, és facilitar aquests servicis de taxi, donc, es puguen en altres terriberes. En tot cas, com ha digui, doncs, que se tracta d'un tràmit de controlar i gestionar ben l'accés al nostre mi natural.
Enguany tampoc es cobrarà els vehicles que vulguen accedir en estos espais. Vergés admet, però, que s'estudia implementar taxes a la gent de fora de la Vall d'Aran.
Hi cau carrer que cau mete de sus de la taula perquè el costi de manteniments és un molt nauti i perquè en tot i la resta de territoris se atau més a Crua de Besuny que el que s'està en un estudi a fons. Que no perjudica si tota la gent de la Vall d'Aran.
Com s'ha fet en altres espais naturals a Catalunya, l'Aran pretén, amb esta mesura, garantir la protecció i combatre la massificació en els seus espais naturals més concorreguts.
Avui us expliquem una iniciativa de 4 lleidatans que han organitzat una expedició per ballar una sardana de rècord. Ho faran a més de 5.000 metres, la cota més alta mai registrada, en concret a un cim del Kurdistan turc. És el repte que s'ha marcat per commemorar els 50 anys del grup sardanista Montserrat de Lleida. Encara han d'acabar de decidir la peça que ballaran, però vaja, que la que té més números és la famosa Coti per Coti de The Tyets. Estela Bussoms, quin cim han triat?
Hola, bon dia, Marta. Doncs el Mont Ararat, de 5.137 metres. I volen pujar 4 membres del grup sardanista Montserrat la segona quinzena d'agost. No és la primera vegada que l'entitat celebra un aniversari rodó amb un repte alpinístic. Ho van fer pujant a la Pica d'Estats pels 25 anys. Pel 30è aniversari van pujar 33.000 i pel 40è, 4 cims de 4.000 metres. Ara tocava anar una mica més enllà. L'Aleix Pallarol és un membre de l'expedició.
I, doncs, clar, pel 50è, doncs, calia, doncs, una muntanya de 5.000 metres. Per fer-ho encara més interessant el repte, doncs, dalt del cim ballarem una sardana. Què serà? Doncs, no, perquè no hi ha més registre, serà la sardana més alta del món.
A l'hora de triar la sardana, hauran de tenir en compte alguns condicionants.
Com que anirà amb botes de muntanya i com que és possible que haguem de dur els grampons i no ens els puguem treure, doncs segurament ballarem una sardana de poques tirades i simple, perquè clar, la complexitat de... i amb falta d'oxigen, no? Doncs és força complex.
I una de les que s'ajustarien és aquesta.
Com que enguany està sonant molt la cançó Coti per Coti dels Tiets, doncs ostres, ens estàvem plantejant si agafar aquesta sardana i ballar-la al cim. Llavors, no ho hem escollit, però vaja, aquesta té molts números perquè és molt interessant.
Per ajudar a sufragar el cost de l'expedició, han posat en marxa una campanya de micromecenatge en què es poden fer aportacions d'entre 5 i 150 euros a canvi de material de marxandatge, fotografies personalitzades des del cim o regal sorpresa del Kurdistan.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Lleida viu de ple el dia del seu patró, Sant Anastasi. És la jornada festiva a la capital del Segrià en què la cultura popular i els balls tradicionals prenen els carrers i les places del centre. I la pluja, tot i que és molt necessària, continua esquivant la capital de Ponent. Estela, pels carrers, com era d'esperar, moltíssima gent avui.
Sí, moltíssima, i música de banda i gralles que no han deixat de sonar durant bona part del matí. És un dia que els més devots comencen a la catedral, amb l'ofici solemne que es fa en honor al patró, amb ball de gegants inclòs dins del temple. I quan acaba la missa, gegants, capgrossos, diables i altres figures i balls populars van en seguici rere Sant Anastasi fins a la plaça Sant Joan, on es fa l'ofrena floral. Els més petits, que no tenen escola, per cert, tenen clares les seves preferències.
El marraco, perquè és molt gran i té una boca molt gran.
Jo els capgrossos i els gegants. Pues no sé, me donen risa. Són graciosos, els capgrossos.
El ball de bastons.
Els castellers, perquè pugen a dalt de tot.
El marraco i els gegants són les meves figures preferides.
I els pares i els avis no s'obliden de la pluja.
La festa major, doncs, amb moltes ganes, la veritat. El que passa que és això, jo m'estimaria més que plogués. Encara que es mullés el seguici, però que plogui, sisplau.
Fantàsticament. Per què? Perquè m'agrada, porto la meva neta. Què més vull? Què més vull, no? I que plogui molt, molt, molt la setmana que ve. Que mos fa molta falta als pagesos.
Doncs veurem què passa. De moment, aquesta tarda hi ha una altra gran cita de la Festa Major de Lleida, la Batalla de Flors, amb carrosses i batalla de confeti. De fet, és aquesta Batalla de Flors, és confeti. I en el programa de concerts avui destaquen els lleidatans Renaldo i Clara i, per als més joves, els 31 FAM.
El Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà al Tarragonès selecciona 57 produccions per la seva 15a edició. S'acaben de saber els detalls del programa del festival. Anem a Roda de Barà, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I qui és el més destacat d'aquest any?
Doncs mira, de les 57 produccions que s'han triat, destaca l'estrena absoluta d'una nova sèrie que es podrà veure a la nova aplicació online de TV3 a la tardor, La mirada de Fiona, i també propostes d'estrena a Europa com Beach House o Matusalem. El codirector del festival, Toni Pinel, remarca que enguany es vol reivindicar sobretot la implicació dels joves i la necessitat que el cinema català es projecti a la gran pantalla.
Nosaltres creiem que el cinema ha de ser als cinemes, el cinema es fa per veure en pantalla gran i és on s'ha de gaudir. I no només les pel·lícules de determinades factories, pel·lícules d'autor i pel·lícules com les que es fan aquí a casa, que expliquen les nostres històries i en la nostra llengua.
El festival es farà entre el 10 i el 17 de juny, però abans es farà també una jornada professional a Barcelona, a més de moltes activitats complementàries i la participació de centres escolars en propostes de creació cinematogràfica. Sobre l'estat de salut del cinema en català, el mateix Pinel explicava que s'està a la UCI, però que sembla que se'n surt.
És com que està a la UCI, però llavors de sobte ve algú i llavors fa una carrera sent el primer, el que guanya, el que corre més, el gran atleta, no? I després tornem a la UCI. Perquè tenim, el que tenim és molt bo, i tenim pel·lícules que després és el que dèiem, o sigui, allà on van, triomfen. I aquest any ho tornem a tenir. Però, per exemple, nosaltres quan anem a fer la selecció oficial, ens costa molt.
Els premis d'honor d'aquest any seran pel cineasta Ventura Pons i pel responsable del Museu del Cinema de Vilallonga del Camp, Josep Maria Vallès.
El Teatre Nacional de Catalunya estrena l'obra de teatre L'Alquimista, basada en el llibre L'Obra Negra de Marguerite Yourcenar. Està escrita i dirigida per Michael de Cook i traduïda per Sergi Balbel. El repartiment, entre d'altres, Francesc Garrido, Anna Moliner o Teresa Urroda. Explica'ns, Nora Rossell.
L'Alquimista se situa al Flandes del 1500 i relata els últims anys de vida d'en Zenó, un metge i alquimista condemnat a mort. A través de la seva història es fa un retrat d'Europa durant la transició entre la foscor de l'edat mitjana i la llum del Renaixement. A la vegada tracta temes universals i actuals. El director Miquel de Cock assegura que, tot i estar ambientada al segle XVI, és una obra que pot ser perfectament traslladada a la societat d'avui en dia.
Et donc c'est quand même très important d'avoir.
És doncs molt important tenir aquesta obra d'art escrita als anys 60 que ens parla del segle XVI a Europa. Però, de fet, perquè Jürsenar era també una visionària que ens parla d'un futur i que ens parla fins i tot del canvi climàtic, de molts temes de llibertat, d'intel·ligència, que parla d'un futur que a poc ens podem començar a imaginar.
Tout doucement qu'on peut commencer à s'imaginer.
La música del muntatge també oscil·la entre el passat i el present, amb ritmes postmoderns combinats amb clàssics com Wagner o Beethoven. L'escenografia original estava dissenyada per recrear fidelment els carrers de la Bruges del segle XVI, que estaven plens d'aigua. Degut a la greu situació de sequera, però, s'ha decidit reemplaçar-ne la major part amb efectes visuals. Aquesta és una producció pròpia del TNC amb el Teatre KBS de Brussel·les, emmarcada dins de les col·laboracions amb teatres europeus per expandir el teatre català pel territori i acollir espectacles internacionals. L'obra es podrà veure a la sala petita del TNC fins al 4 de juny.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Barça i Espanyol preparen el derbi de diumenge a Cornellà al Prat, podríem dir. El Valserra, bon dia.
Bon dia.
Que és un dels més transcendents dels últims anys.
Doncs sí, així és, perquè per una banda els blaugrana poden aconseguir el títol de Lliga de forma matemàtica, mentre que els blanquiblaus necessiten el triomf per sortir de la zona de baix i evitar el descens a final de temporada. Els blaugrana, que van tornar als entrenaments dimarts, han fet avui una nova sessió preparatòria, mentre que l'Espanyol, que prepara el partit des de dilluns, avui té descans, demà torna a la feina per ultimar la preparació, com dèiem, d'aquest transcendental derbi. El davanter blanquiblau, Javi Puado, però, reconeix en declaracions a Catalunya Informació que tots els derbis són especials, però aquest encara més.
Home, està clar que és molt especial per nosaltres. El que necessitem són els 3 punts. És veritat que ara arriba el derbi, però igualment fos qualsevol partit els necessitaríem. Aleshores, el que hem de fer és intentar guanyar.
Puado també afegeix que si volen que la victòria no se'ls escapi diumenge, han de jugar un partit gairebé perfecte.
Sí, totalment. Com tu has dit, has de fer un partit perfecte. En defensa, ser molt forts, molt sòlids, òbviament que intentar no encaixar, però bueno, i en atac està clar que intentar fer gol a la mínima que puguis. Òbviament no serà fàcil, però som l'Espanyol, mai ens rendim i està clar que hem d'anar per al partit a guanyar.
El Barça femení de futbol, amb el títol de Lliga a la butxaca des de fa dies, va tenir la primera relliscada en aquesta competició en 28 jornades.
Les blaugrana van empatar ahir al vespre 1 al camp del Sevilla i d'aquesta manera només van perdre els primers punts de la temporada. No només això, sinó que també van trencar tensió una ratxa de 62 victòries consecutives a la Lliga. Ana Maria Txernogorsevic, autora del gol blaugrana, ahir va treure ferro, com és lògic, aquesta ensopegada.
Hay que llegar un día que empatas o pierdes, creo que es normal, somos al final de humano, obviamente queremos ganar.
En bàsquet, avui jugaran 2 partits més de la 32a jornada de la Lliga CB, un d'aquests en presència de la penya.
A 6:45 de la tarda, a Badalona, el Joventut rebrà el Baskonia, 7è contra 2 classificat. El pivot croat de la penya, Antetomic, diu que necessiten tornar a guanyar després de 4 derrotes seguides a la Lliga, tot i que això sí, ja estan classificats matemàticament pel play-off.
Y jugar más como equipo, porque, bueno, todo lo que ha pasado después de Eurocup y tal, hemos bajado los brazos un poquito. Y hay que volver a jugar un buen baloncesto que podemos jugar.
L'altre partit el jugaran el Fuenlabrada i el Gran Canària. El Barça no jugarà el seu partit davant l'Obradoiro fins demà. Precisament, el Barça i el Madrid es tornaran a trobar per 5a vegada en unes semifinals d'una Final Four de l'Eurolliga, després que ahir els blancs s'hi classifiquessin al guanyar el 5è i definitiu partit davant el Partizan. L'altra semifinal de la Final Four de Kaunas la jugaran l'Olympiacos i el Mónaco, que ahir es va desfer del Maccabi també el 5è partit.
I si el Barça de bàsquet ja està classificat des de fa dies per la Final Four de Kaunas, el d'handbol buscarà a partir d'avui també la classificació per la final a 4 de la Champions de Colònia.
Els blaugrana jugaran aquest vespre a 8:45 l'anada dels quarts de final a la pista del Gutmann danès. El pivot del Barça, Ludovic Fàbregas, va parlar ahir d'aquest partit en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
És un partit molt important que tenim demà. Volem guanyar a la pista del Gutmann, que és un molt bon equip, i intentarem guanyar per tenir més confiança per a la partida de tornada que se jugarà al Palau.
El Gutmé Barça el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I avui comença la Copa Femenina d'Hoquei Patins a Calafell amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final, tots dos en presència de dos equips catalans.
Per una banda, dos quarts de sis, es jugarà el Manlleu Fraga. En parla el tècnic de les usonenques, Jordi Boada.
Ja guanyar el primer partit, no? que és, bueno, de moment és l'únic que tenim. La Copa va així, has d'anar a cara o creu. I, evidentment, que ens faria molta il·lusió doncs, repetir els èxits dels dos anys anteriors.
I a partir de les 8 jugarà al Palau Liceu. Mentrestant, a les semifinals del play-off de la Lliga Femenina de Waterpolo, el Mediterrani rep aquest vespre el Sabadell, el segon partit d'aquesta eliminatòria. De moment, dominen les Vallesanes per 1-0. Ahir, el Mataró va avançar també per 1-0. El Sant Andreu va guanyar el primer partit. I el Masters 1000 de tenis de Roma. Avui debuta el mataroní Albert Ramos. A partir de quarts de 3 s'enfrontarà l'italià Francesco Passaro.
No t'ho pots perdre.
I avui acabem amb el concert que fa la Sala Apolo de Barcelona, una de les veus considerades més interessants de la música independent de la capital catalana. Pol Batlle, amb Rita Payés, com ara sentiu, celebren el primer aniversari del seu treball de debut, Salt Mortal, amb un concert íntim al costat de la seva banda. Els que han vist Pol Batlle en directe asseguren que els seus concerts són difícils d'oblidar. Doncs tornem demà a partir de la una amb aquests programes especials dedicats a les eleccions municipals.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.